iubirea.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Reprenem la roda política d'aquest dimarts, tot parlant de Nadal. Anem ara cap a Sant Sadurní. Allà el Miquel Cuenca ens espera per explicar-nos tots els detalls sobre activitats i actes com la Cavalcada de Reis o una fira de Nadal al barri Vilarnau.
Doncs ja estem aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb el Dani Jiménez. Ell és regidor a l'Ajuntament de Festes i Infància. Avui el que farem és parlar de la vessant de festes en aquesta època nadalenca i les activitats i actes els quals organitza des de la seva regidoria. Bon dia, Dani, què tal?
Hola, bon dia, molt bé.
Comentàvem aquestes activitats de Nadal que organitzeu i esteu treballant des de la regidoria, però abans de començar, recordar que portes unes setmanes estrenant-te com a regidor i anem en una època especial i important pel municipi també per les persones com és el Nadal.
Correcte. Bueno, fa un mes que acabo d'entrar a l'Ajuntament i la veritat que m'ha tocat una regidoria que porto temps treballant des del barri Vilarnau. Era on era president del barri Vilarnau. He fet moltes activitats i la gent està molt contentes i llavors he entrat a la regidoria adequada per mi.
Perquè tu ja portaves anys vinculat a moltes activitats que ara organitzes com a regidor, però des de la vessant més associativa i participativa.
Correcte. Com a barri Vilarnau.
I ara com és fer-ho, però des d'aquesta posició més d'organitzador, més de la vessant de l'Ajuntament?
Bueno, jo crec que és el mateix, però crec que s'ha d'anar més en compte i les condicions són molt diferents.
Perquè a Sant Sadurní, el Nadal, com es viu o com l'has viscut o t'agradaria viure'l a tu i a part aportar també les teves idees dins d'aquestes activitats?
Jo el Nadal l'he viscut aquí a Sant Sadurní bé, però m'agradaria celebrar-ho diferent i on puguin els nens, nenes i pares i adults puguin gaudir d'unes festes nadalenques adequades.
I aquest any s'està treballant amb això?
Correcte. Intentarem treballar i intentarem fer el màxim possible perquè, clar, fa un mes que estic a l'Ajuntament, he dit anteriorment, i, clar, jo tinc que respectar el que tenia abans anterior pactat.
Perquè entenc que des de que has entrat ja has estat treballant amb la regidoria, t'han posat també al corrent de totes les activitats i de tota la feina que s'estava fent fins que has entrat.
Sí, ja m'ho van informar, em van dir que em tocaria la regidoria aquesta d'infància i de festes, i en el qual em toca pues, poder celebrar aquest any el Cap d'Any, i Reis, i Carnaval, i moltes activitats.
Perquè des de la teva regidoria, perquè això aprofundim, aquest dijous des del magazín a l'actualitat parlarem amb la regidoria de comerç i també l'associació Som Sant Sadurní, que s'ocupen més de la campanya comercial i les activitats vinculades a aquesta campanya que comença amb l'encesa de llums, que tindrà lloc demà dimecres. Però avui, Dani, quines són les principals actes i activitats que organitzeu des de la regidoria de festes de cara al Nadal?
Pues mira, hi ha diverses activitats on el dia 20 el 20 de desembre.
Sí, apuntem aquesta data perquè ja és una activitat de barri, barri de Vilarnau.
Del barri Vilarnau. El 20 de desembre es podrà gaudir d'una fira de Nadal que es farà al barri Vilarnau, una fira on podem disfrutar de parades artesanes, de gent d'aquí del poble i tindrem un petit sorteig i música per poder ballar i gaudir de la festa.
Parades artesanals de quin tipus?
Artesanes de fetes a mà, com coses d'espelmes, coses de Nadal.
Els horaris quins serien?
L'horari és de 11 del matí fins a les 8, 20 hores del vespre.
I també m'havies comentat fora de micròfons que hi ha sorteig i premis també.
Sí, correcte.
Quins serien? Com es participaria?
Bueno, la gent en el mateix dia es podran vendre unes papeletes i a mitja matí o a mitja tarda es podrà fer el sorteig. Depèn de la gent que veiem que hi hagi.
perquè aquesta fira l'organitza l'Associació del Barri en col·laboració de l'Ajuntament o l'Ajuntament?
Correcte. Mira, l'organitza l'Associació del Barri conjunta amb l'Ajuntament.
Entenc que tu aquesta fira porta anys fent-se i tu com
bueno,
has estat part activa alguns anys.
Sí, bueno, correcte. L'any passat no es va poder fer, però fa 3 anys vam fer el Pessebre Vivent. Llavors, aquest any el volíem tornar a repetir, el Pessebre Vivent, però per tema logístic i tal no s'ha pogut fer i hem decidit fer com unes parades artesanes de Nadal, que pot ser adequat o diferent.
Sempre és positiu, no? M'has comentat que l'any passat no es va poder fer la fira, que torni, que ompli el barri.
Això, bueno, esperem que sigui positiu i que l'any que ve podem vindre a disfrutar molt més de les festes i que hi hagi moltes més parades.
Això pel que fa al 20 de desembre. Anem ara uns dies més cap endavant, el 31 de desembre, que celebra el Cap d'Any. La gent ho celebra a les seves cases, amb els amics, les famílies, però des de l'Ajuntament també s'ofereix l'opció de fer-ho a la plaça de l'Ajuntament, les campanades i després en festa.
Sí, correcte. Mira, aquest any des d'aquesta regidoria hem decidit fer les campanades a la plaça de l'Ajuntament a les 12, on podem bueno, disfrutar i entrar d'un nou any, que ens espera un any bo i tal, i podem menjar el raïm i després podem gaudir d'una festa, podem ballar, cantar, saltar, amb un grup anomenat Boomerang.
Això fins quina hora seria?
Serà fins les 3 de la matinada.
Les campanades de l'Ajuntament porten any fent-se?
Correcte, ja es fa molts anys fent-se, té molt d'èxit, té molta gent a la plaça i esperem que aquest any vingui molta més gent.
I d'altra banda, també ara anem cap a una part important, potser no del Nadal, però sí de les vacances nadalenques ja el 2026, que són els Reis Mags. Però abans, recordar que aquest dilluns d'aquesta setmana, aquest primer dia de desembre, 1 de desembre, que va ser ahir, s'han obert les inscripcions també per la gent que vulgui que els Reis Mags vinguin a casa seva a visitar els infants i a portar regals, ja poden apuntar-se també.
Sí, es poden connectar a la web de Sant Sadurní i poden fer la inscripció perquè sol·licitar que els Reis Mags vinguin a casa seva a entregar-li als nens els regals.
I d'altra banda, uns dies abans de la cavalcada i la nit de Reis, ja la recollida de cartes.
La recollida de cartes aquest any hem decidit que la volem fer el dia 2 de gener. 2 de gener a la plaça de l'Església, que serà des de les 5:30 fins les 8, aprox, i on els nens i nenes podran disfrutar dels patges i entregar-li les seves cartes i podran parlar i fer-se fotos en els patges. També aquest any volem afegir una nova cosa, un nou element en la recollida de cartes, que és la bèstia dels diables amb en Refum, on podran posar-se els nens bueno, per poder-se posar a fer les fotos i podran donar el seu xumet.
Ah, el seu xumet per tal de fer ja aquest traspàs a una època...
Sí, perquè si tenen por o pànic, ploren pels patges, doncs poden donar-li amb la bèstia.
Per què heu decidit fer-ho el 2 de gener? Entenc també per dates que cau idoni també perquè més famílies puguin venir.
Correcte, mira, doncs molt fàcil perquè just l'escola acaba el dia 19 de desembre, el 20 hi ha altres activitats, just la setmana següent és Nadal, és un pont llarg, molta gent marxa o es pot quedar aquí, però hem decidit que no volíem solapar diverses activitats i el 31 era festa, o sigui, festa de Cap d'Any, i llavors vam decidir que el dia adequat era el dia 2 de gener.
I després vindrà la cavalcada des de la regidoria que heu organitzat.
Correcte. El dia de la cavalcada és el 5 de gener, serà a les 6:30, l'inici serà al carrer Barcelona, com anys anteriors, i podem disfrutar d'unes carrosses esplèndides, maques, i on els nens i nenes podran disfrutar dels Reis Mags aquell dia, que és molt maco i molt màgic.
Qui acompanyaran els Reis Mags enguany?
Pues estem parlant, encara no és tan concret, però estem parlant de diverses danses d'aquí de Sant Sadurní, i que tenim quasi algo confirmat, però no podem dir-ho al 100%, segur.
Però una miqueta quin seria l'objectiu que busqueu? M'has comentat que encara no es pot revelar aquesta informació, però què és el que voleu buscar?
Volem buscar una imatge que sigui maca per als nens, nenes, i que puguin gaudir dels Reis Mags.
Hi ha obert algun formulari d'inscripcions per qui vulgui participar a la cavalcada, o com entenc que és un seguici festiu que acompanya els Reis Mags?
Bueno, és un seguici on sempre s'ha fet, i una tradició, però des de Cultura, des del Departament de Cultura, hem obert unes inscripcions perquè necessitem col·laboradors, per gent que estiguin al costat de les carrosses, perquè són unes carrosses molt grans i necessitem bastants col·laboradors que ens ajudin.
Doncs esperem que la gent que vulgui col·laborar s'apunti en aquesta cavalcada, aquest seguici, en aquestes vacances de Nadal. I aquests són els principals actes que ens ha pogut comentar el Dani Jiménez des de la regidoria de festes, aquesta fira al barri Vilarnau, també la festa de Cap d'Any el dia 31, la recollida de cartes el 2 de gener i aquesta cavalcada. Dani, moltes
Correcte.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I encerts amb aquesta nova etapa a l'Ajuntament
gràcies.
De Sant Sadurní. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
La darrera veu d'aquesta roda política dedicada al Nadal ens porta cap al Baix Penedès, cap a Calafell, on han programat més de 40 activitats per aquests dies. Així que marxem a Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és aquest inici de Nadal que a Calafell doncs, el tenen supercontrolat i de fet ja van començar amb l'encesa de llums. Per això m'acompanya la Lluïsa Lastra a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Lluïsa.
Bon dia.
Esteu a tope, eh?
Bueno, tu ja ho saps, que la penya és non-stop.
El divendres passat, que vau fer l'encesa de llums de Nadal a la plaça del Manila, amb aquest espectacle de la màgia del Nadal i aquest compte enrere de l'encesa llums amb xocolatada, tallers... Aquest ha estat l'inici de Nadal, però tot i així en fareu moltes més coses, oi?
Sí, nosaltres a veure què fem és que cada cap de setmana doncs, fem activitats i així és una manera doncs, de poder acostar no, el fet que els infants i que puguin compartir amb la família. I de fet jo crec que és el fet també de que cada cap de setmana, si tenim bon temps, la gent ve a Calafell perquè saben que sí o sí es fa alguna cosa, en una plaça o en una altra, però es fa alguna cosa.
Sí.
I si, com tu bé deies, doncs vam començar el divendres que vam tenir ja tot el que era el petit espectacle, també la xocolatada, un taller de galetes, que els nens fan les galetes i que, evidentment, després les decoren, se les poden endur... bueno, són cosetes que són divertides, pintar cares també... Bueno, són petites coses que després els fa gràcia poder-ho ensenyar amb el papa. És a dir, aquí sí, saps com el seu trofeu, no? Més a més, els donem un diploma i tot, no?
Oh.
Sí. Però igualment, ara pel pont també tindrem el dia 5, per exemple, el divendres a la tarda, ja tenim el que és que hi ha són quatre paradetes, perquè no volem fer fires grans nosaltres. Quatre paradetes que, evidentment, doncs, col·laboren amb la Marató, que a més tenen... que són entitats d'aquí del municipi i també és una manera doncs, de donar-los visibilitat. I aquí doncs, també tindrem altres activitats que també podran agafar i fer o fer el que són els infants. D'aquestes doncs, n'hi hauran, per exemple, n'hi ha una que és de fer el teu tio i te l'emportes a casa i és molt xulo. L'hem fet algun any i també ha tingut sempre molt èxit. I aquesta ja dic, la tindrem també el divendres, el dissabte i el diumenge.
Déu-n'hi-do.
Bueno, que no parem. El 13 i el 14 també.
No pareu, sí. És una cosa que sempre dic. Però és que a sobre feu aquesta setmana màgica al comerç local i la ruleta de fortuna que va tenir lloc al Mercat Municipal, al Centre Cívic Cinema Iris, i que també és pel pont, no?
Exacte. Vam començar amb la ruleta del mercat, que és una manera també d'incentivar doncs, que la gent vingués a comprar, que no quedés tot centralitzat a les dates de Nadal, a nivell de totes les compres que ja saps que tots fem de menjar per casa, no?
Mm-hmm.
I d'aquesta manera, doncs clar, fer-lo així ja a meitat de novembre, perquè va començar la ruleta aquesta del mercat, va començar el dia 20.
Sí.
20, 21, 22, 27, 28, 29, llavors, bueno, ha funcionat molt bé, així que de cara per l'any que ve ja la tenim allà apuntada per tornar-la a fer. Els clients vulguis que no se senten premiats, a més, com que sempre toca una cosa o una altra, doncs molt bé, i alhora doncs, estàs potenciant doncs, que la gent et compri el que és en el comerç local, no
clar.
En grans superfícies.
clar.
I la que comentaves que tindrem pel pont és la que farem en el cinema Iris, vale? El que és just a l'entrada, i aquesta també hi ha hagut alguna que s'ha fet, però bueno, aquest any encara hi ha algun premi més. Van diferents xecs que són de 10 euros per gastar en els establiments, que són associats amb Fòrum Calafell, uh-huh. I després hi ha tres sortejos, un és d'una panera, un altre és d'un premi de 300 euros també per gastar en els establiments, i l'altre és un televisor gran de 42 pulgades en l'Smart TV. Bueno, són petites cosetes, uh-huh. Que fa, doncs, escolta, mira, doncs, si et toca la tele, doncs mira, ja tens una coseta més per aquests dies.
Clar, no. I aquesta combinació de Nadal, tu com a regidora de promoció de la ciutat de Calafell, doncs també jugueu molt amb aquesta doble cara, que és, per exemple, anava veient tot el programa del Viu al Nadal a Calafell, que era el fullet entremaliat, que m'ha creat molt l'atenció.
Ah, ja l'has vist, eh?
Sí!
Bueno, doncs pues és una miqueta això. La complicitat, són petites coses que ja fa uns anys ja estan començant a venir, i ja es veuen en xarxes, i llavors aquest any doncs, s'ha volgut agafar i dir, ja l'any passat ho volíem fer, però vam dir, no, ens precipitem, que si no serà correcuita. I aquest any doncs, ja està ben planificat i bueno, consistirà en que hi haurà com una gincama. O sigui, tu cada dia en un aparador de la illa de Vianants doncs, et trobaràs que el fullet entremaliat ha passat per allà i ha fet alguna petita gambarra. I ja saps. Després el que farem és la gent ha de localitzar-lo, ha de fer la foto, val? I tens un per agafar i per pujar-lo a hashtag. I d'aquesta manera cada dia farem un premiat. Això va més que res, és això, és el joc amb els infants i la família. És un xulo, no? I després, doncs, també, segurament a casa seva, doncs també estiguin esperant a veure si també els diuen el fullet.
Clar, que faci
bueno,
de les
seves. Aquestes complicitats, que és maco, mentre hi ha tota aquesta il·lusió i tot això... és xulo. De fet, quan ens fem grans, quan no hi ha nens a casa, també es nota, i de vegades és més trist. I els avis, precisament, els hi va molt bé el fet de tenir nens al voltant per això. Ens dona vida.
Sí, tal qual.
Sí. També tenim el Grinch. Bueno, l'activitat que estàvem parlant, del fullet entremaliat, comença de l'1 al 24, ¿vale? El dia 24 uh-huh. Ja se'n va. Sí. Perquè el dia següent ens arriba Papa Noel, però el dia de Sants Innocents, el dia 28, l'any passat vam tenir el Grinch corrent pels carrers de Calafell. I em sembla que també vindrà aquest any.
També, és la
també
contra.
Feia alguna malifeta, eh? També entrava a alguna botiga i feia veure que se'ls emportava doncs, un maniquí, o si els emportava un bolso, o no, sí. És divertit. La canalla l'anaven perseguint que volien fer entre meliaduras amb ell, o sigui, que bé, xulo.
Déu-n'hi-do. I el 13 el 14, que teniu aquest mercat de Nadal, també que es podrà donar la carta al Pare Noel. No.
Sí, el 13 ho fem en el Port de Segur, ¿vale? Uh-huh. I també ho mateix hi ha una petita fira, hi ha xocolatada, hi ha la part de també taller de galetes, taller de tions, i bueno, és que és el que dèiem, és un no parar. I el diumenge doncs, ho fem a la zona de Calafell Poble, ¿vale? A la plaça Calcubano, i també és la mateixa modalitat. Pràcticament ho anem extrapolant a totes les diferents zones perquè és una manera de donar-li visibilitat als diferents barris. I fins alhora, si no hi ha gent que ve de fora i només et coneix o millor el passeig marítim, d'aquesta manera, doncs, escolta, em van coneixent altres espais que tenim. Uh-huh. I també doncs, estàs donant-li vida amb els negocis d'aquella zona, perquè al muntar l'activitat, doncs clar, acabes fent una promoció que sempre, quan tu vas a un lloc, acabes gastant en una coseta o en una altra.
I dues activitats culturals molt xules que m'han semblat ideals, que són el Teatre Joan Colet, el tradicional concert de Cap d'Any, que es fa el dia 4, però l'altre és el Conte de Nadal, de Charles Dickens, amb el retorn dels escenaris del grup de La Quemama.
Sí, no us ho perdeu, eh? No us ho perdeu. Consulteu tot amb el que és en el programa, si voleu també en el visit.calafell.cat, també ho podeu trobar, i si teniu l'oportunitat de tenir el programa en paper, doncs allà ho teniu més que res, perquè no us quedeu sense entrades, i que també hi ha activitats a les biblioteques, és que hi ha un munt de coses, totes les activitats que també es fan per als nens en els dos centres cívics. es fan els dies de cada dia, des del dia 27 fins al dia 30, els matins i a les tardes. El 2 de gener, del 2 al 5, també comença el que és el viatge del món del Nadal. És que... bueno, abans sempre es feien potser més la part aquella del parc de Nadal i que ho tenies tot a dins, i del Covid cap aquí doncs vam agafar més la part aquesta d'anar fent que fos itinerant. I que hi hagi per tots els públics, perquè com tu deies, aquesta de Salsiquen del conte de Nadal, amb la que mama, és que aquí són petits i grans, és que és el que diem, hem de poder gaudir tots, des dels nens fins als avis, tots.
Clar, no, és fantàstic, també teniu també molts espectacles, el que passa és que sí, recomanable 100% que la gent entri a www.calafell.cat, que entri a l'agenda, que allà surt tot, perquè no, és que és cada cap de setmana multitud d'activitats, coses maquíssimes com el viatge al món de Nadal, és que no acabaríem, hauríem de tenir quasi una hora tu i jo per quadrar tot, i la neu de Nadal, mare meva.
Bueno, són càpsules, són petites càpsules. El millor és això, que entrin, que vegin, ho tinguin ja allà en el mòbil, i el que tingui el programa doncs és fàcil. Va agafant i va marcant, m'interessa aquest dia això, i així tothom participa.
Exacte, i que no es perdin res.
Sí. Penseu també que tenim el dissabte 13 en el mercat, que farem el quinto de Nadal, que aquesta també és una activitat nova. I també serà divertida i també hi ha premi. Jo també... Ahí lo dejo, ¿eh? Poden venir a comprar al mercat municipal i alhora doncs veuran una activitat diferent i també potser surten guanyadors.
Doncs...
Riuran, també t'ho dic.
Molt bona. Doncs Lluís Alastra, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa, i si no ens escoltem, bones festes.
Igualment, bones festes a tots i moltes gràcies, com sempre.
Una abraçada.
Un petonat.
Adéu.
There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Si hi ha una cançó que ens anticipa, que ens anuncia que ja és Nadal i que quedarem farts i fartes de sentir-la, és aquest All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, però que consti que és el primer dia que la posem al programa i som 2 de desembre.
Penedès en Xarxa.
Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Un grup de veïns de la Bisbal, agrupats sota el nom de Plataforma Associativa de la Bisbal del Penedès, han demanat que es faci un referèndum vinculant sobre la recollida de residus porta a porta que s'ha de desplegar a tot el municipi a principis del 2026. Des de la plataforma afirmen que aquest model de recollida no s'adapta a les característiques del municipi, amb una gran proporció d'habitatges de segona residència i que xifren en més del 44%, el que fa que la logística del sistema sigui costosa i poc pràctica. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, continua aquesta setmana a l'alcaldia de proximitat amb el barri del Poblenou. En el primer dia de visita, aquest dilluns al matí, l'alcalde ha convocat els mitjans de comunicació al parc del Tívoli, acompanyat pel regidor de barris, Jordi Junyent. Allà ha explicat que està previst renovar les voreres i la xarxa d'abastament d'aigua del carrer Parlament, entre Germanor i Bisbe Morgades, tot i que encara no hi ha projecte sobre la taula. Els treballs, amb un cost previst de 400.000 euros, els farà Aigües de Vilafranca. Romero també ha destacat, com ja va anunciar en la seva visita a la Girada, que la urbanització de l'eix de la via entre el Poblenou i la Girada ha de començar l'any 2026 amb la primera fase entre els carrers Tossa de Mar i Germanor. Gelida constitueix el primer Consell d'Infants i Adolescents Municipal. El passat dijous 27 de novembre es va constituir a la sala de plens el Consell d'Infants i Adolescents Municipal de Gelida, un nou òrgan de participació que donarà veu als nois i noies del municipi de 5è i 6è de primària i de 1er i 2è d'ESO. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Lluís Valls i de la regidora d'Educació Mireia Alassà, que van donar la benvinguda als nous consellers i conselleres. Els infants i adolescents van compartir les seves primeres propostes, centrades en la millora dels espais públics, l'organització d'activitats adreçades als joves i altres qüestions relacionades amb la seva vida quotidiana al municipi. Aquest diumenge es va disputar a Balaguer la final del Campionat de Catalunya de Conjunts de Tardor i el Club Rítmic Olèrdola hi va competir amb tres conjunts, el júnior nivell 5-6 en modalitat de pilota, el sènior nivell 5-6 en modalitat de cèrcol i el sènior nivell 4 en modalitat de corda. Tots tres equips van demostrar un gran nivell i van completar actuacions molt destacades. El conjunt júnior nivell 5-6, integrat pel Víctor Sierra, Aina Díaz, Esther Andreu, Alma Márquez i Carla Rovira, va aconseguir pujar a l'esgraó més alt del podi, proclamant-se campió de Catalunya. Amb aquest resultat, l'equip tanca una temporada immillorable en què ha assolit la primera posició en les tres fases del campionat.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
La darrera secció d'aquest 2025 d'Ocupació i Formació anirà d'oficis, perquè us parlarem del projecte Mans a l'Obra. Saludem primer la coordinadora d'aquest espai radiofònic, la Mercè Mercè. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Abans de centrar-nos en Mans a l'Obra, Mercè, repassem una miqueta l'activitat formativa d'aquest final d'any i no sé si podràs avançar alguna cosa de gener.
Sí, de fet, començaré explicant-vos que continuem amb el període de preinscripció de tot el bloc de formació professional per a l'ocupació, que és un bloc important pel servei. Tots ells, tots els cursos que ara esmentaré, comencen a partir de l'any que ve, del mes de gener, i per tant ens interessa molt que l'audiència estigui ben assabentada. Estem parlant en primer lloc del curs de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, que és un curs de 260 hores que començarà el dia 19 de gener. També aquest mateix dia tenim el curs de gestió administrativa, que és el nostre clàssic programa CEFET, que es desenvoluparà en 925 hores, és el més llarg de tots. En tercer lloc, tenim l'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que és un curs de 480 hores, que comença una miqueta més enllà, el 23 de febrer. I, per últim, parlem del curs de manipulació i venda de producte fresc, que és un curs nou de formació a mida, que es focalitza en carnisseria, peixateria, xarcuteria. És un curs de 320 hores que comença el dia 4 de març. A banda d'aquest bloc de formació professional, que tot i que no està encara aprovat pel SOC, però en breu ho estarà.
És qüestió de dies.
És qüestió de dies, sempre. Llavors, tenim un altre bloc, també habitual, que és el de formació en tecnologies de la informació i la comunicació, que a continuació, en aquest mes que estrenem, doncs tenim tres accions. Una és gestions i tràmits en línia, és una càpsula de 6 hores que comença el dia 9, que pretén donar o oferir una certa competència als usuaris per a una millor entesa amb l'administració electrònica. A continuació tenim un d'un nivell una mica més alt que es diu modelatge en tres dimensions amb el programa Tinkercad, que és un curs de 18 hores que comença el dia 11 i que també ens interessa molt ara que estan tan de moda ja les impressores 3D. I, per últim, tenim un curs que comença el dia 18, que és de 7 hores, és més aviat una càpsula, que és d'edició fotogràfica amb el programa Pixel.
Entrem en matèria, mans a l'obra, fes-nos 5 cèntims d'aquest programa.
Bé, molt breument, mans a l'obra és un nou projecte que el Servei d'Ocupació desplegarà en qüestió de pocs mesos, en col·laboració amb el programa de rehabilitació d'habitatges de l'Ajuntament de Vilafranca. Es tracta d'un projecte de formació professional que tocarà oficis clàssics relacionats amb el món de la construcció, que tot i salvant les distàncies, d'alguna manera ens pot recordar programes històrics emblemàtics de la casa, tals com ho van ser les escoles tallers, tallers ocupacionals, que tants i tants beneficis van aportar. Aquest nou programa arrenca amb la mateixa esperança, tot i que amb una nova mirada, lògicament més adaptada als nous temps i a noves necessitats.
I aprofundirem amb l'Anna Carbonell, coordinadora de l'àrea de formació del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament Vilafranquí. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya el Roger Pla, tècnic de l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament Vilafranquí. Benvingut.
Hola, bon dia.
I la Meritxell Bosch, delegada del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant de com s'origina i de la finalitat d'aquest projecte, Mans a l'obra, amb l'Anna Carbonell. Quin és l'objectiu final i per què escolliu aquest sector laboral?
El projecte pretén oferir un programa de formació bàsica i sobretot polivalent en el que seria el sector de la construcció, llavors incloent paleteria, fusteria, lampisteria, electricitat i pintura, que serien totes les branques del sector de la construcció. És una formació que està pensada per formar a un perfil d'operari, perquè és bàsica, encabeix moltes àrees i llavors és una formació bàsica, per tant es formarà a operaris. I per què aquest sector? Doncs perquè el sector de la construcció necessita professionals, després la Meritxell ens ho podrà explicar millor, però és un sector en el que fa falta professionals i també una mica perquè s'estan perdent aquests oficis tradicionals i l'objectiu és formar persones que puguin, que permetin, no?, recuperar aquests oficis que sentim i que les empreses ens diuen que s'està perdent, no?, i que manca personal.
A qui va dirigit el projecte? A qui li pot interessar?
El projecte està destinat a persones en situació d'atur, tant homes com dones, remarco el tema dones, que tinguin motivació per treballar en el sector de la construcció, en la rehabilitació d'habitatges i en les diferents branques, no?, que parlàvem, de lampisteria, electricitat, etc. Cal tenir un mínim de 18 anys perquè el sector ho demana així, estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació, és important tenir idioma, es demanarà que les persones estiguin en possessió del certificat de nivell A2, de la Secretaria Política Lingüística. És important tenir idioma per poder rebre les instruccions, per poder seguir la formació, tenir interès en el sector i comprometre's a fer la formació.
I com es desplegarà? La Mercè parlava d'uns mesos. Quines són les fases previstes?
El projecte consta de diferents fases. Una primera, que és una selecció. Aquí hem dissenyat una selecció molt acurada, perquè al final de tot del projecte, no, les persones que participin i que més ben avaluades estiguin, doncs podran optar, quatre de les persones podran optar a un contracte per rehabilitar edificis i habitatges de l'Ajuntament, del programa de rehabilitació d'habitatges. Llavors hi ha una primera fase de selecció que té diversos passos. Després vindrà tota la fase de formació i avaluació d'aquesta formació, i aquí, com deia, les quatre persones més ben avaluades doncs podran optar aquest contracte de treball. La resta buscarem empreses per fer pràctiques i vetllarem per la inserció d'aquestes persones.
Posem una mica el focus en una d'aquestes fases, en la formativa. Quins continguts treballaran? Què aprendran?
Vale. La formació hem estat dissenyant que sigui un 70% o més pràctica, fent pràctiques allà a la Fassina, que tenim espai de sobres, i fins i tot fent pràctiques a nivell municipal que es puguin realitzar. Les sessions teòriques seran breus i amb molta imatge per explicar coses concretes. Comptem també que hi hagi algun taller o demostració d'alguna empresa o d'externs, però vaja, sobretot transmetre que serà una formació molt pràctica, que hi haurà una avaluació formativa contínua i després que els participants que participin en el projecte tindran un acompanyament individual, però com sempre fem en qualsevol acció del servei.
Quants participants en total? Deies que 4 seran seleccionats, però quants rebran formació?
12.
12 en total.
Sí. Té cabuda per 12 persones.
Quin impacte social pot tenir un projecte d'aquestes característiques? Fa molts anys que no es feia una cosa semblant a Vilafranca.
Doncs, d'una banda, estarem dotant a 12 persones de competències tècniques, que millorarà el seu currículum, millorarà la seva ocupabilitat. I, de l'altra banda, estarem nodrint un sector laboral que està perdent professionals pel tema de les jubilacions, etcètera, etcètera. Un tercer impacte social és que es participarà en el programa de rehabilitació d'habitatges de l'Ajuntament, contribuint a rehabilitar habitatges per a les persones vulnerables.
Doncs estirem aquest fil i li demanem al Roger que ens expliqui en què consisteix aquest programa de rehabilitació d'habitatges de Vilafranca.
Sí, mira, el programa va ser un programa que va crear l'Ajuntament de Vilafranca. Va ser un programa pioner que el 1991 hi van començar a realitzar-lo, i és un programa que fins i tot ha estat reconegut a nivell europeu. Aquest programa té un triple objectiu. El primer objectiu és a nivell urbanístic, és el tema de mirar de millorar l'estat del parc d'habitatges de Vilafranca. En un inici era del centre històric, però ara estem abarcant ja tots els barris del municipi, per evitar la degradació d'edificis, d'habitatges, mirar que no hi hagin habitatges buits, i mica en mica tenir una vila més arreglada. Aquests habitatges s'aconseguien a través de contractes de cessió amb propietaris particulars, això en un inici, però també després l'Ajuntament ha anat adquirint habitatges i també estem actuant en habitatges de propietat municipal. El segon objectiu d'aquest programa és el nivell d'ocupació. O sigui, per la realització d'aquestes obres, qui fa les obres sempre ha sigut personal de plans d'ocupació, de persones amb problemes d'inserció laboral, a part del personal propi que tenim ja fa anys amb experiència, que és qui sempre ha estat guiant amb els plans que col·laboren. I l'últim objectiu és a nivell social. A nivell social és a nivell dels beneficiaris últims, qui al final es beneficia d'aquests habitatges que anem posant al mercat. Són famílies amb dificultats econòmiques, amb dificultats socials, poden ser també perfil de gent gran, famílies monoparentals o altres perfils que depenent de cada moment ens podem trobar. Al llarg de tots aquests anys, l'Ajuntament això ha anat adquirint diversos habitatges, i fins a arribar ara, actualment, tenim un parc d'uns 125 habitatges que han estat rehabilitat i estem actuant i seguim fent un seguiment.
Deies que un dels objectius és l'ocupació. Justament parlem d'aquest mans a l'obra. Com valores la formació bàsica i polivalent que s'hi oferirà?
Bueno, al llarg de tots aquests anys que hem estat treballant amb la rehabilitació, amb aquest programa, també veiem l'evolució del mercat laboral en, aquest, en el sector de la construcció. No? En els anys de boom de la construcció ens trobem que no tenim personal qualificat, i al contrari, quan hi ha època de crisi, doncs veiem que el perfil que podem aconseguir són gent que ja ha estat formada i que per manca de feina doncs, tenim més nivell. Doncs, com ens ha dit, en aquests moments que ara hi ha molta feina i poca gent qualificada, doncs aquest projecte es mira que la gent que hi pugui participar surti amb una formació bàsica de diferents rams de la construcció.
I amb la Meritxell Bosch, delegada del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica a l'Alt Penedès Garraf, parlarem del sector. Meritxell, per què la construcció i la rehabilitació d'edificis és ara un dels sectors amb més potencial a la nostra comarca?
Mira, per començar diré que rehabilitar és molt més que fer reformes. És invertir en salut, en estalvi i en futur. La rehabilitació en si no és només una millora estètica, sinó que té un gran impacte en la qualitat de vida dels ciutadans, i més des de que vam viure una pandèmia, que realment vam veure que això tenia molt de relleu. A part, també tenim les mesures públiques per mirar d'arreglar el problema de l'habitatge, i és que la Generalitat de Catalunya es va comprometre a la construcció de 574 habitatges a l'Alt Penedès, a part dels que el propi de l'Ajuntament de Vilafranca, amb el programa que ara encetarà, doncs també podrà posar en servei. Vaja, que jo crec que amb això queda bastant clar el potencial que té la construcció a la comarca.
Quins són els perfils dels quals hi ha més demanda ara a la construcció i a la rehabilitació?
Mira, els perfils serien diversos i et començaria a dir que d'anomenar el propi arquitecte tècnic, que ja que aquests tècnics tenen una visió global del procés constructiu i a més és que els trobarem com molt vinculats dintre de les empreses constructores, fent de tècnic de capçalera també, que són com els metges que inspeccionen i tenen cura dels edificis, i a més també com a directors d'execució, especialistes en pressupostos i en fins i tot pensar-te de com millorar doncs, tota la teva construcció i fer-la per fases perquè realment pugui encaixar amb el ciutadà. A part, també tindríem el que és la mà d'obra, que actualment doncs, hi ha una gran escassetat de personal per qualsevol ofici, que són els que ara amb aquest programa s'ofereixen, des de paletes, treballadors del pla dur, guixaires, fusters, pintors. És a dir, sobretot tot el que seria artesans de la paleteria, que tot això fa molta falta. I aprofitant també, voldria fer una crida, que també ens ho comentaven abans, que aquestes feines no van mai excloses d'inserció de la dona, que a més fan falta referents que entrin dintre d'aquesta formació, perquè, escolta, és la gran oblidada pel sector femení.
Des del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica, com valoreu una iniciativa com aquest projecte Mans a l'Obra que avui estem presentant?
Mira, com ja hem estat parlant abans, hi ha una manca de professionals i de mà d'obra, i que és un repte ben important. Des del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica, juntament amb la consellera de Recerca i Universitats, ja ens vam comprometre a estudiar l'ampliació de places tant per la universitat com per la formació professional a nivell bàsic, mitjà i després de grau alt. I en el cas de l'Ajuntament de Vilafranca, que impulsa aquesta iniciativa de Mans a l'Obra, com a projecte clau per implementar la demanda de la mà d'obra. Aquestes formacions doncs cal que estiguin centrades en oficis relacionats a la rehabilitació i l'edificació, però també, molt important, en tècniques tradicionals, el fet que incrementa les oportunitats laborals de les persones participants i facilitant el procés de recerca de feina.
I, finalment, quines competències o quines actituds valoreu d'un alumne que comença a formar-se, que comença en aquest sector, vaja?
Doncs mira, la rehabilitació i la reforma d'edificis destaquen per la capacitat de generar ocupació futura entre les activitats més tradicionals, però també és urgent formar en nous processos, noves tecnologies i materials ecològics. Per això caldran alumnes interessats en oficis tradicionals, sobretot per la manca de relleu generacional, i el que sí que voldria posar així com sobre la taula, específicament les actituds que farien falta d'aquests aspirants, que sí que és important que tinguin. És a dir, que aprenguin aquesta cultura de la seguretat, que això és important. No cal dir que això seria per qualsevol altra feina, la puntualitat, fiabilitat, ordre i neteja i moltes ganes d'aprendre, sobretot. I després, respecte a les competències, sí que és molt important posar en èmfasi la polivalència, és a dir, com ja forma el propi curs, ja integra diferents aspectes de diferents professions dintre d'aquest curs, com el que hem comentat, de pintura, fusteria, paleteria, guix, tot això és molt important. Interpretació de plànols, per ell seria una competència clau, domini dels nous materials, saber fer replantejos, és a dir, aquí podríem anomenar un sens fi de coses que seria molt important per ells. I ja com a extra, com un puntet extra de competències que voldria deixar anar, és que també l'important per ells seria que no és el mateix, és a dir, entendre que no és el mateix tapar un forat que entendre de que tinc un pont tèrmic si no hi poso aïllament. Això seria el gran plus a aconseguir,
Ara has estat una mica tècnica, Però bé, moltes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui per presentar aquest Mans a l'obra. Que vagi bé, bona setmana.
Gràcies, igualment.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you?
I wasn't that scared.
Rememorant el disc més venut de la història del pop, la cançó que li dona nom, Thriller, de Michael Jackson, posarem el punt i seguit aquesta segona hora i tornem a les 11:06 amb el català al carrer, amb el concurs, tot regalant un llibre, El petit Frankenstein.
across, across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.